Hi ha qui em diu creadora perquè menteixo. Hi ha qui em diu mentidera perquè m'invento històries. Bé, no me les invento, les exagero. Si dic que una vella té 350 anys, tothom sap que això és impossible. Però a la gent li agrada d'imaginar-se que la vella que té 80 anys en fa 350 que és viva. Em van explicar la història d'una vella que era tan prima, que es perdia dins del llit. La vella no parava d'enraonar. Explicava històries de quan era petita. I perquè callés, li donaven caramels. A la nit, imitava el son dels animals. A les 4 de la matinada, feia el llop. A les 6, feia de gallina. Hi havia nits que eren tots els animals del bosc. La vella existeix. La persona com ho narrava no sabia que feia literatura. Era una persona que creava i es deia a ella mateixa creadora. Els altres l'acusaven d'exagerar. Segons com hagués escrit aquesta història i l'hagués publicada, li haurien dit que feia creació. Hi ha milers de narracions que cada dia desapareixen, com aquestes fulles que moren a l'estiu sense esperar la tardor, milers d'històries que es conten de manera una mica exagerada, perquè si no s'exageren, no resulten creïbles. Però mai no arribaran a les universitats i als llibres de text. Les persones continuen narrant encara que sigui explicant a la veïna el telefilm que cada dia veuen a la televisió. Si no contemplessin la vida com a representació, no ho registrien. Cal una mica de mentida per imaginar-nos que perseguim una mica de veritat. Els cervells que no accepten aquesta convenció creuen que la vida és real. S'han inventat la noció de real i no suporten llegir novel·les. Et diuen que és una bestiesa, això d'haver d'esperar a la darrera pàgina per saber com acaba la història. Un enginyer m'ho va dir això. Em va dir, quina bestiesa, això de llegir novel·les. Si la darrera pàgina t'ho expliquen tot. Però és que a la darrera pàgina no t'expliquen res. Si abans no has teixit, amb l'autor o l'autora, la trama. Digues que m'estimes encara que sigui mentida. Li va demanar Johnny Guitar a Joan Cranford i ell li va contestar que l'estimava encara que fos mentida. Però mentre mentia, li deia la veritat. La mentida és a dir, la literatura és una droga i si ens en falta, anem una mica penjats. Hem sentit un fragment del conte o de l'article Digues que m'estimes encara que sigui mentida de Montserrat Roig, publicat l'any 1990-91. Vinga, fins ara.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, un dilluns més estem a Punt7 Ràdio, el programa Tirant de llibres, avui 1 de març de 2010, és el programa número 132. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan, que t'hem sentit fa un moment llegir aquest text de Montserrat Roig.
Bona nit a tothom, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Són les 21:04 i per això comencem aquest programa de Tirant de llibres. Saludem també a la nostra tècnica, la Gemma Grau, que ens fa un control excel·lent, com sempre.
I saludem a tota l'audiència.
Evidentment, setmana, que sense vosaltres no hi hauria programa.
Ens segueixen fidelment. Bé, avui tenim una crònica des del País Valencià que ens portarà la nostra benvolguda Empar Murelló i tenim literatura catalana. Avui, Joan, ens parlaràs de Xesca Ensenyat.
Sí, una autora de Mallorca, de Pollença concretament, que va viure allà i que fa molt poc que va morir l'any passat, a finals de l'any passat, i era una escriptora, outsider, agitadora cultural i blocaire.
Bé, a més de parlar d'aquesta escriptora, parlarem una mica del 25è aniversari de la mort de Salvador Espriu. No ens dedicarem tant a parlar de la vida o l'obra de l'escriptor, sinó de parlar d'alguns dels actes que s'han celebrat per commemorar aquest aniversari, aquesta efemèride. Bé, tenim l'editorial, oi, Joan?
Sí, un editorial que porta un títol una mica així sorprenent, Quan els partits passen per sobre de les persones. Això és, ja sabeu que aquest programa tracta un dels aspectes pilars del programa, és el tema del gènere, i aquí parlem d'un cas que va passar a una bonica població catalana amb uns conflictes que explicarem després.
Tenim avui un tastet de poesia, avui parlarem d'un llibre de J.B. Foix, No pesquis mai amb els ormeigs d'un altre, una novetat editorial que fa poc que ha sortit. I avui tenim una entrevista, oi, Jordi, a 9:45?
Sí, entrevistarem en Xavier Planes, que és el responsable de la revista commemorativa del bicentenari d'Edgar Allan Poe. S'ha editat aquí a Sant Celoni, o s'ha distribuït aquí a Sant Celoni sobretot, i voldrem saber-ne moltes coses.
També tenim llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Teresa Solana que porta per títol Un crim imperfecte. I com a tots els programes de Tirant de Llibres, cal acabar el programa amb la informació cultural i general del noticiari. I acabarem, com sempre, amb la frase. Som-hi.
La crònica.
Ja tenim els nostres micròfons, la nostra estimada col·laboradora des de València, Empar Murelló. Bona vesprada, Empar, com estàs?
Hola, molt bona vesprada, Joan. Bona vesprada, Francesc i a Jordi.
Hola,
bona vesprada.
Bona vesprada.
Aquelles persones que ens escolten a través de les zones i d'internet. Avui tinc moltes coses que contar-vos. No sé si tindré temps,
sí,
de totes.
Sí.
Diu,
sí, Empar.
Sí.
Estem frisant per sentir-te.
Mira, he vist com que he vist que parlareu de l'aniversari d'Espriu, jo voldria començar la crònica amb el Sentiré de Grat. El Sentiré de Grat és un homenatge que es va fer a Salvador Espriu el dissabte passat al Teatre Micalet. Van participar professors de la universitat com Jaume Pérez Muntaner, l'escriptora Clara Simó, Isabel Clara Simó, el fundador d'Altai, van participar, va haver actuacions musicals amb Oscar Briz, amb el grup de rock heavy, com vulgueu dir, Inòpia, i es van recitar alguns poemes de l'Espriu. Va ser un acte dens, molt llarg, però magnífic. S'han estrenat cançons musicades, o sigui, música amb poemes. S'han reprès cançons d'altres autors, ja sabeu que el Raimon també n'havia versionat alguns dels seus poemes. Va ser un homenatge increïble, molt bonic, molt bonic.
I vas anar tu?
Sí, vaig estar. Va començar a les 10:30 i fins a la 1 no vam eixir d'allà.
Déu-n'hi-do.
Carai.
Sí. Va ser, ja us dic, una mica llarg, però magnífic, molt condensat i molt bonic, molt bonic.
Un after hours cultural.
Com?
Un allò que...
Un after hours cultural, ja t'entens. Doncs mira, sí, està bé, per a redonir un final de mes va estar molt bé, no? I per a celebrar això, el 25è aniversari de la seva mort, que era un poc el que es commemorava, no? Mm-hmm. I més coses. La Isabel Clara Simó aquesta setmana presenta un llibre que, tot i que tenim ahir a tocar de malla el Dia de la Dona, el seu llibre es diu Homes.
Ah, sí?
El presenta el dia 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la Casa del Llibre.
En part, cal dir que ella va fer fa uns anys un llibre que es deia Dones.
Dones, exacte, molt bé. Doncs aquesta serà la rèplica, no ho sé, perquè jo sé que la Clara Simó sempre té sorpreses.
Sí.
Així que li farà la presentació Carme Albor, que és la representant socialista a l'Ajuntament de València i va ser exministra de Cultura, ja ho sabeu.
Mm.
A propòsit del Dia de la Dona... També aquesta setmana, a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, sabeu que hi ha un cicle habitualment, que és una vegada al mes, darrer dijous de mes, que és Escriptors al Terrat. Doncs aquesta setmana, dimecres, dia 3, a les 7:30, serà Escriptores al Terrat. Participaran la Fina Cardona, la Isabel García Canet, Isabel Robles, Mari Carmen Sáez, María Jesús Yago y Mari Carmen Arnau. Totes aquelles estaran allà, en Escriptores del Terrat. Què més coses tenim? Tenim en Carre Volta, també, a propòsit del Dia de la Dona, una obra de teatre que es diu El que estaria disposada a contar de tu a altres dones. Serà un monòleg més ben bé i estarà, jo crec que també, molt bé. Tenim cinema en valencià aquesta setmana i les setmanes properes. Aquesta setmana amb una de les del Millennium, com era allò, la del Llumí, la xicona del Llumí, com es deia? Ai, ara no ho sé.
El títol de Larson, d'aquest llibre.
Exacte.
El bidó de gasolina.
El bidó de gasolina. Doncs sí, aquesta, el Llumí i el bidó de gasolina. Doncs aquesta serà la pel·lícula que s'estrena aquesta setmana en el cicle de cinema en valencià.
Uh-huh.
Serà dimarts, demà dimarts a les 7:30 al cinemes Cinexité de la ciutat de València. Què més coses? Tenim teatre. Teatre Poseu-me les ulleres, basat en la vida i l'obra de Vicent Andrés Estellés. D'això ja us en parlaré perquè estarà tot el mes de març. Però comencem ja mateix. Què més coses? Si tinc moltes coses que contar, però no sé què triar-vos. Sabeu que Raimon va estar homenatjat la setmana passada en la Universitat de València. Feia també un concert. Va copsar el teatre, estava de gom a gom, no cabia ni una agulla. Aquí sí que no vaig anar, Joan. S'acabaren les entrades el segon dia d'estar a la venda. S'acabaren les entrades, no et dic més.
És molt estimat, és molt estimat.
Molt estimat, i així a València el veiem molt poc, ja ho sabeu.
Sí.
Que tenim així mancances.
Ara no en recordo el nom, però va sortir un manifest a la premsa dedicat a un senyor valencià que feia, no sé, feia molts anys, 90 o més, i que consideraven que havia estat un promotor cultural molt
el
important.
El Bassot, no?
Ah, això.
El Bauset, perdó, el Bauset.
Bauset.
Molt bé, perfecte. Aquest dissabte també, ja veu que ja veieu que aquesta setmana hem tingut molta canya. Aquest dissabte sí, estava l'Eliseu Climent, estava l'Abad de Montserrat, hi havia el Jordi Pujol, per cert, també. Sí. El dissabte per la vesprada es va fer. Estava el Centre Octubre, estava també, m'han dit, jo no vaig fer anar, Això sí que no vaig anar. Estava de gom a gom. Fins i tot hi havia gent dins de la llibreria per poder escoltar. I se li va retre també un homenatge perquè, bueno, és una de les persones més emblemàtiques. Aquí a València, sempre que hi ha hagut una iniciativa cultural, política, algun projecte així de més trasfons, ell ha estat darrere i bé, se li va retre homenatge perquè ja és un nonagenari.
Un dels fundadors d'Acció Cultural del País Valencià.
Molt bé, sí senyor. I tant que ja, ara sí que me'n vaig perquè xerre molt i no us deixo parlar.
I ara?
Divendres 5 de març a les 8 de la vesprada, a l'octubre, el primer Festival Internacional de Poesia de València. Hi haurà poetes catalans, holandesos, francesos, portuguesos, suecs, bascos... No s'ho podem perdre, ja us ho contaré això la setmana que ve.
Molt bé, doncs, ens veurem el dilluns que ve.
Dilluns que ve, si no passa res, i parlarem de literatura de dones, societat per dones i tot això, no?
Exacte, serà un monogràfic de tema de dones de cara al 8 de març, que serà el 8 de març.
Fenomenal, doncs ja en parlarem.
Vinga, abraçada.
Fins dilluns, adeu.
Fins dilluns.
Adéu.
Literatura catalana.
Bé, amics i amigues, comencem aquesta literatura catalana amb una escriptora poc coneguda, però poc coneguda bàsicament aquí, perquè a les Illes és tot un fenomen. És una persona que va fer una mena de revolució a nivell cultural important. Va néixer, referim a Xesc Ensenyat, va néixer a Pollença en 1952 i va morir a Inca el 2009, és a dir, a finals de l'any passat, per tant, fa relativament poc temps que va morir. A veure, de fet, al maig del 2009, i el millor homenatge que li podíem fer és la lectura, dels seus llibres. I no una lectura beata, sinó llegir-la de bell nou. Una lectura nova de trinca, que ve de trencar. I és que, és el que va fer ella, una de les veus més insubornables de la literatura contemporània catalana. I abans l'he definit com a escriptora outsider, agitadora cultural i blocaire. Era tot això i més coses encara. Però pels seus escrits a una revista que es diu L'Espira Magazine i pels seus articles en premsa i revistes té totes aquestes característiques que acabo de dir. Volem fer alhora un recordatori i una aproximació a la seva obra que serveixi per tal de reivindicar-la i reclamar el fet que cal recollir, ordenar i publicar documents que encara són inèdits. En definitiva, es tracta d'envestir la tasca de reclamar el lloc que li correspon en el marc de la literatura. Els lectors i les lectores catalanes i a tot el món han perdut una creadora de llenguatges, una vivificadora del català, una orfebre dels mots i una catalitzadora de les emocions, una inventora de sentits, una veu tan autèntica, tan verdadera i tan combativa que ella, en ella mateixa tot una, que ella mateixa tot una biblioteca, tot un país, tot una nació. Crec que es pot donar testimoni que entre els nombrosos escriptors que hi ha, Xesca Ensenyat era un dels pocs que tenia l'aptitud i la capacitat conjuminada amb l'esforç i el treball de fer de la llengua catalana un festival de gusts, una fira de sorpreses, un planter de novetats i llepolies que vessava mans plenes amb una generositat i una gratuïtat extraordinàries. Xesca Ensenyat era també una escriptora que pel seu amor a la veritat, feminista, independentista, catalanista, solidària amb tot de causes perdudes, crítica radical, no havia acceptat mai tenir ni amo ni senyor de cap casta. Això ha fet que la seva obra hagi sortit a borbolls i en edicions petites i moltes ja, tristament, exaurides. Recomanem els següents llibres per si algú doncs, encara en pot trobar alguna biblioteca i esperem que els reeditin. Ciutat de l'Hora Baixa, del 69. L'Amagatall de Gipur, editat per Col·lecció Gavilans de Narrativa, del 76. Vila Coppola, Vila Melageminada, edicions de la Magrana, del 85. Una moda fresqueta i Empúries, del 91. Quan venia l'Esquadra, editorial el Moll, Premi Ramon Muntaner, del 94. Massa vi per un sol calze, del 94. Canvi de perruqueria i altres misèries, editorial el Moll, del 95. I 40 anys no són res, del 1997. Una altra vida és una novel·la inacabada que anava publicant al seu blog. Un blog importantíssim que recomanarem aquí. Per aquest any, Edicions del Salora pensa publicar Babalús a la Medusa, un text inèdit. I si us interessa trobar més informació sobre aquesta autora, us recomanem el seu blog que es diu L'Hidroavió apaga foc. Aquest és el nom que tenia el seu blog i allà podeu trobar doncs, tots aquests recordatoris i textos que ens el recorden i ens fan dir que encara a les illes hi ha gent que té una pàlua diguem-ne inconmensurable com la Xesca. Descansa i espero que tots rellegim els seus llibres.
Bé, doncs continuem a la secció de literatura catalana parlant una mica dels actes que hi ha hagut en commemoració del 25 aniversari de la mort de Salvador Espriu. Probablement a Arenys de Mar se'n faran, probablement a Barcelona se'n faran, però una de les viles on s'han fet actes i que ens ha creat una mica l'atenció és el Vendrell. I potser us esteu preguntant i quina relació hi ha entre Salvador Espriu i el Vendrell. Doncs sembla...
Molta.
A veure, Joan, explica'ns-la.
És que ara sense tenir el micròfon. Sí, no, i que molta relació.
Ens l'expliques?
No, ja l'explicaràs tu, però...
Ho veus a venir.
Pau Casals...
Sí, molt bé. Doncs sembla que la vinculació d'Espriu amb el Vendrell era a través d'Apel·les Fenosa, ja que resulta que Salvador Espriu havia dedicat tota una sèrie de poemes a les escultures d'Apel·les Fenosa. I a més, en l'escultura, en homenatge a Pau Casals, situada a Barcelona, Espriu hi havia escrit uns versos, recordant el mestre. Doncs sembla que en aquest ajuntament, en aquest municipi, al llarg d'aquests mesos, gener, febrer, hi ha hagut tota una sèrie d'actes, com per exemple, entre el 16 de gener i el 14 de febrer, a la sala Portal del Pardo, hi ha hagut una exposició antològica de vitralls de Josep Maria Poblet sobre El caminant i el mur, una obra d'Espriu, com bé sabeu. I a més hi ha hagut una exposició del grup Polièdric sobre la interpretació d'Assaig de Càntica en el Temple. Això va ser doncs, aquest, el mes de gener, gener-febrer. A més, el 19 de gener, a la sala polivalent d'aquest mateix lloc que hem dit, a la sala Portal del Pardo, hi va haver una conferència des del nord en llac, el caminant i el mur, a càrrec d'una professora de literatura de l'IES Baix Penedès. I a més, el dia 17 de febrer, dimecres a la mateixa hora, hi va haver una conferència al món com a teatre en l'obra de Salvador Espriu a càrrec de l'escriptor Lluís Calderer. O sigui, ja veieu que d'actes n'hi han hagut en aquest municipi. Però de cara als mesos d'octubre i desembre, el grup Polièdric, l'Associació Musical Pau Casals i l'Institut d'Estudis Penedesencs seran els encarregats d'organitzar més actes d'homenatge a Salvador Espriu. En paral·lel, Ràdio Televisió El Vendrell farà uns programes especials en què un personatge parlarà de Salvador Espriu i de la seva obra. A més, la Diputació de Tarragona participarà en aquest homenatge amb l'edició d'un vídeo del concert que es farà el 29 de desembre. Per tant, ja veieu que aquest any 2010 el municipi del Vendrell retrà homenatge a Salvador Espriu, el poeta nacional que compartia amb Apel·les Fenosa i Pau Casals l'amor al país, a la seva llengua, a la seva història i a la seva cultura. Però no només al Vendrell hi ha hagut actes, només que, si us fixeu una mica en la blocosfera, en l'espai dels blogs d'internet, hi ha una icona, si vosaltres busqueu al Google, per exemple, 25 anys sense Espriu, trobareu tota una sèrie de pàgines web que enllacen amb 300 blogs en què es parla de Salvador Espriu, s'hi reprodueixen poemes, es comenten poemes, o sigui, s'intenta d'alguna manera fer com una mena de relectura d'homenatge a l'obra de Salvador Espriu. Ja insisteixo, he trobat una pàgina web que diu: aquesta és la llista dels blogs participants en aquesta iniciativa d'homenatge a Salvador Espriu des de la Catosfera. Diu: lamento el retard, diu, però hem superat els 300 blogs. Realment el retard per actualitzar els blogs, es refereix. I una última... Per cert, només deixeu-me dir que aquesta idea de la Catosfera dels blogs es veu que també va néixer a Facebook. A Facebook hi ha un grup que diu 25 sense Espriu, homenatge a Bolcaire.
Em sembla que va néixer d'una escriptora.
Penso que sí. El que ara mateix no recordo és el nom d'aquell blog, però sí. Llavors, una última cosa que volia dir a propòsit d'això, i és que fins i tot el blog del president del Parlament de Catalunya...
Què dius ara?
Hi ha una entrada relacionada amb això, precisament. Diu: Espriu fa 25 anys que va morir, ens queda el seu ofici, l'amor i el domini de la llengua, l'ànsia de perfecció i renovació constant, la singularitat de la seva obra, la seva capacitat intel·lectual al servei de la creació, la complexitat temàtica i la seva capacitat d'escriure sobre temes transcendents de la nostra història col·lectiva. Una de les veus més importants de la literatura catalana del segle XX. O sigui que, benvolguts oients de Tirant de Llibres, ja veieu que hi ha gent que s'ha recordat de Salvador Espriu a propòsit d'aquest 25è aniversari de la seva mort.
I per això n'hem parlat aquí.
Home, i per això també n'havíem de parlar, per recordar-ho aquí al Tirant de Llibres.
L'editorial.
Bé, i amb l'editorial d'avui, que espai que en diem editorial, parlarem d'un fet que va passar al poble de Cunit, i és l'entorn d'un conflicte entre poders i drets humans. És una mica aquest conflicte que presentem. Ara fa unes setmanes, els mitjans de comunicació es feien ressò que el novembre del 2008 la filla de l'imam de Cunit recollia fins a 90 signatures per queixar-se de l'actuació de Fàtima Gailan, mediadora cultural de l'Ajuntament de Cunit. Segons els diaris, l'alcaldessa de Cunit i senadora del PSC, Judit Alberic, contestava a la instància amb paraules elogioses cap als representants de l'Associació Cultural Islàmica de Cunit, sense defensar la treballadora municipal. Pocs dies després, els mateixos mitjans ens informaven que la Fàtima Gailan presentava una denúncia al jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell contra l'imam, el president de l'Associació Cultural Islàmica de Cunit i dues persones més per amenaces, coaccions i calúmnies. L'alcaldessa de Cunit declarava davant del jutge haver demanat a Fàtima que retirés la denúncia per evitar un conflicte social, segons ella, provant de mediar entre les dues parts per garantir la pau social. Divendres mateix, el portaveu del Consell Islàmic Cultural de Catalunya es proposava per fer una mediació entre les dues parts, oblidant que el tema està en mans del jutge i que no és la seva potestat ni la de cap representant d'una confessió religiosa intervenir en un conflicte civil. En tot aquest temps, tant l'alcaldessa com el Consell Islàmic han argumentat que el conflicte és de caire familiar. Davant d'aquesta situació, el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya oferia el seu ple suport a la mediadora cultural de Cunit, Fàtima Gailan. La consellera Carme Capdevila afirmava que els drets fonamentals i les llibertats públiques de les persones són innegociables, que el respecte a les llibertats de les dones és irrenunciable i que la riquesa de la diversitat cultural de Catalunya ha de conviure amb el respecte a aquestes llibertats. En aquest sentit, la consellera afirmava que l'objectiu dels poders públics és vetllar per la seguretat i integritat de totes les persones i garantir l'exercici dels seus drets de ciutadania. És evident que ens trobem davant d'un conflicte de poder, un conflicte entre una mediadora municipal i un grup de persones molt destacades dins la comunitat musulmana del municipi que volen conservar el paper de mediadors privilegiats entre els ciutadans d'origen magrebí i les institucions. Un grup que no accepta que una mediadora pública musulmana sigui interlocutora directa entre l'Ajuntament i els ciutadans que volen representar. I sorprenentment, l'alcaldessa ha preferit demanar a la Fàtima que retirés una denúncia d'agressió amb la Graujan, que és una treballadora municipal, per no voler tenir un possible problema en dirigents religiosos d'una determinada comunitat. Segons que sembla, i això ho vaig sentir ja en el programa de Joc Cuní com va sortir aquesta mediadora explicant el tema, la resposta que li va dir l'alcalde de per què volia que retirés la denúncia era perquè no es volia jugar al seu càrrec amb un tema com aquests. És a dir, per no perdre el càrrec d'alcaldessa, va dir que millor que ella retirés la denúncia, perquè si no, doncs, la cosa acabaria malament i la gent deixaria de votar-la amb ella. I per tant, com que perdria vots, doncs millor que hi tirés terra a sobre, no? Davant d'aquests fets no podem callar. Hem de preguntar-nos si el cas de Fàtima és el model d'integració que volem per a la immigració. Si demanar-li de retirar la denúncia és el missatge que volem donar a les dones que pateixen violència masclista. Si han de dimitir de tenir una relació directa amb els ciutadans d'origen immigrant sense haver de passar pels sedars suposats de suposats representants comunitaris que utilitzen la religió per mantenir posicions de poder il·legítimes sobre la ciutadania. Aquest no és el model que propugna el Pacte Nacional per la Immigració. I com bé diu el regidor d'Esquerra Cunit, Ivan Fàcia, si no parlem, si no ens posicionem clarament, si no rebutgem actuacions com aquesta, el crit de les víctimes serà un feble murmuri que s'esvaeix entre els crits del fonamentalisme i dels que no veuen en la diversitat una riquesa. Els fets de Vic i de Cunit ens han de servir per reafirmar el nostre compromís amb aquest pacte i pels drets civils de totes les persones que viuen a Catalunya. Hagin nascut on hagin nascut, parlin la llengua que parlin i professin o no alguna creença religiosa. I no podem caure en el fàcil recurs del populisme, com han fet durant les darreres hores els responsables d'immigració de Convergència Democràtica, Àngel Colom, i el regidor PP de Cunit, Josep Barniquer, que demana la deportació dels imams fonamentalistes. Certament hem de condemnar les manifestacions fonamentalistes de qualsevol creença que utilitzi la religió per fomentar la violència, especialment la violència masclista contra les dones. I davant d'una manifestació de violència, el que cal és actuar amb la llei a la mà. Però ens pot caure en el parany de demanar l'expulsió d'una persona que les seves opinions siguin del tot rebutjables, sinó que cal verificar si les seves actuacions són constitutives de delicte i, si ho són, hem d'activar els mecanismes legals, denunciar-lo, jutjar-lo i, si és culpable, fer complir la sentència.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Thank you.
En el volum nou de la guia a la literatura anglesa, dedicat a la literatura americana, ens expliquen que Poe ha estat notòriament una nosa per la literatura nord-americana. I això ha estat així perquè consideren que realment qui s'ha interessat per Edgar Allan Poe no han estat els propis americans en general, hi ha alguna honrosa excepció, sinó més aviat els autors europeus. I quan parlem d'autors europeus, tot i que n'hi ha de totes les nacionalitats, des de Dostoyevsky, Swinburne, Shaw, Lawrence, Eliot, Oden i d'altres, es considera que són els francesos, i molt específicament Baudelaire, qui es va interessar per Edgar Allan Poe, el va traduir i el va difondre. És per això que pels nord-americans la literatura d'Edgar Allan Poe encara continua sent, des del seu punt de vista, per molts nord-americans, una literatura infantil, amb aspectes malsans i poc nord-americana, aparentment. Bé, lluny de tot això, des d'Europa, Edgar Allan Poe sempre ha estat considerat un referent literari, un referent literari per molt diverses tendències. Tenim aquesta nit entre nosaltres en Xavi Planes, en Xavier Planes, de Sant Celoni, oi?
Sí, hola, bona nit. Xavi Planes, sí, sí, sí.
Sí, que ha tingut, doncs, la gosadia de tirar endavant una revista en commemoració del bicentenari del naixement...
Del naixement, sí,
exacte. ...d'Edgar Allan Poe. Sí, eh? Sí. I, a més a més, doncs, com se't va ocórrer això, Xavier?
Bé, bueno, a mi sempre m'ha agradat en Poe. I, de fet, jo volia fer alguna cosa per al bicentenari, però la volia fer... Per la meva part, algun còmic, alguna història, però no va poder ser així, perquè de fet volia fer una cosa bastant, bastant llargueta. I,
Perdona, Xavier, tu sí. Tens a veure amb el món del còmic, doncs?
Sí, bueno, jo de fet sóc pintor, però vaig començar amb el còmic, i uh-huh. ara, últimament, aquests anys, he retornat bastant en el còmic, i n'estic fent bastants. Llavors, com que no... Bueno, això que et deia, com que no va poder ser... Bueno, i no ho descarto en el futur de fer alguna cosa sobre ell, doncs vaig decidir, ja cap al tard, cap al novembre, quan veia que tothom feia homenatges i històries, vaig dir, ostres, jo tinc que fer alguna cosa ja. I el dia que ho vaig decidir vaig començar a trucar a companys, pintors, dibuixants, poetes, i els hi vaig dir, doncs, que si volien i podien, doncs, que em fessin alguna cosa sobre el personatge o sobre els seus contes, no? I llavors vaig anar recollint, els hi vaig posar una data d'entrega, però després, bueno, va ser més complicat. Primer volia fer una publicació de mida diari d'unes 8 pàgines i vaig avisar una desena de companys. Llavors, aquesta publicació era molt cara de fer, per la mida, i em vaig espantar, i llavors em vaig replantejar tota la història i vaig dir, va, faré mida dinar 4, que és més barata, blanc i negre, i vaig dir, va, començo a trucar a companys, i vaig arribar a trucar 40 persones, més o menys, i de les 40 varen respondre 27 companys.
Déu-n'hi-do,
sí, sí,
i així 27 persones, ben predisposades a participar en un número especial dedicat a Edgar Allan Poe. Em permets fer una ullada un moment a la revista? Aquesta revista es troba en aquest moment a moltes llibreries, llibreries, papereries,
sí,
és a dir,
quioscs, sí.
Establiments que sí. distribueixen normalment publicacions.
Sí, des de Breda fins a Granollers. Encara he de distribuir a Cardedeu i Llinars, però també es pot trobar a Mataró, fins i tot.
Uh-huh. Hi ha una bona part d'obra gràfica,
Sí.
És a dir, tenim aquí reproduccions normalment en blanc i negre o a escala de grisos, però també n'hi ha alguna en color.
Sí, eh? hi ha, si no m'equivoco, 6 pàgines a color. Sí.
6 pàgines en color.
Sí.
I tot i que és probablement l'obra gràfica la que predomina,
sí,
no és exclusivament l'obra gràfica la que recull aquest número especial dedicat al bicentenari del naixement d'Edgar Allan Poe, perquè concretament trobem en el sumari els noms d'alguns escriptors. Veig aquí en Jordi Julià, en Jesús Pacheco, i un tercer que seria en Pau Gené.
En Pau Gené, eh? Sí. I després hi ha un altre company que és pintor, en Jordi Aliguer, però que em va, en lloc de donar-me una cosa gràfica, em va donar una poesia que ell que ja la tenia feta, que li agradava i la relacionava amb en Pau.
Sí, realment hi ha moltes reinterpretacions. Veig d'un dels retrats més coneguts d'Edgar Allan Poe.
Sí.
Sí. Què s'ha buscat? Transmetre normalment, junt amb aquest retrat, l'atmosfera de misteri?
Amb aquesta portada refereixes? O amb
sí,
la publicació?
Sí, veig, per exemple, si agafem ara mateix alguna reproducció, trobem
sí.
que combina el retrat amb algun element més, algun element interpretatiu, subjectiu,
sí.
Posem per cas
sí.
L'aspecte macabre que tenen moltes de les narracions de Pou, inserit en la pròpia cara, i trobem taüts, calaveres, creus... Uh-huh.
Sí, a veure, jo el que els hi vaig dir als companys és que a veure, hi havia llibertat total per interpretar el que ells volguessin. Ells tampoc eren ni experts ni aficionats a en Pou, però clar, ells varen agafar amb el seu estil, doncs, alguns elements d'alguns contes o de la pròpia persona d'en Pou, no? Llavors jo penso que aquest recopilatori s'allunya bastant força, de les visions més fosques que es fan d'en Pou, que són o amb còmic o amb publicacions, no? És com una cosa més pictòrica.
Se l'interpreta moltes vegades com una mena de Lovecraft, abans de Lovecraft, precisament, no?
Sí.
És a dir, se li busca molt l'aspecte que el pugui relacionar amb qüestions d'ultratomba,
sí.
Però no és l'únic aspecte que es vol destacar, oi, d'Edgar Allan Poe?
No. A veure, aquí cadascun ha agafat segons com, per exemple, en aquí hi ha unes fotografies d'unes fàbriques, que això és a Sant Adrià del Besòs, que són les fàbriques, les Tres Xemeneies, i per exemple, clar, això vist directament no té res a veure amb en Pou, però el propi autor ja ho va relacionar, doncs, mentalment amb el que ell volia transmetre, que era, en aquest cas, era la caiguda de la casa Usher, que és una desfeta, com si diguéssim, familiar la casa és una metàfora de la unitat familiar i desapareix, no? Llavors aquí ell va utilitzar, doncs, les fàbriques i el seu propi concepte, les seves pròpies neures, no?
Veig que hi ha també alguna col·laboració amb Martí Pell, nosaltres el vam entrevistar aquí.
Sí, ho recordo, sí.
En general, quina recepció està trobant aquest número?
Això sí que no t'ho puc dir, perquè no sé si s'està venent o no. Jo, a veure... Potser sóc pessimista, perquè és difícil, en general és difícil vendre un producte d'aquesta mena. De fet, hi ha 350 exemplars, dels quals 300 es posen a la venda. I clar, jo intentaré repartir-los el màxim possible, des de Breda fins a Granollers, passant per Mataró, i a la que pugui deixaré uns quants exemplars a Barcelona, Sabadell o Manresa o Girona. Uh-huh. També
concretament el poema que ha afegit Jordi Julià sembla inspirar-se en el corb, del poema, el famós poema de Edgar Allan Poe, i imitant en part l'estil, sembla també reflexionar sobre la filosofia de la composició en sí. Edgar Allan Poe.
Sí, sí.
Per exemple, doncs, no sé si aquí s'esmenta, però jo ara ja me'n vaig una mica per les branques de l'arbre de Poe. Sembla que un aspecte de la teoria literària de Poe era que s'havia de partir de l'efecte que es volia crear en el lector i llavors escriure després la història. És a dir, tu li vols provocar por, doncs has de pensar terror, no? Has de pensar què li provocarà terror. Has de pensar primer en l'efecte que vols provocar i després anar a buscar què li pot provocar. Bé, què més voldries afegir? Perquè suposo que... Com anem de temps? Ens devem trobar ja una mica al límit. Sí, una mica al límit. Ens volies preguntar alguna cosa, Francesc?
Ens falta un minutet.
Ens falta un minutet. D'acord, què voldries afegir, doncs, per cloure aquesta entrevista, Xavier?
Afegir?
Ha portat... Quant de temps ha portat fer mira, aquest exemplar, aquest número?
Aquí? Sí, a veure, jo vaig convocar a la gent a partir del 16 de novembre i volia treure'l en un mes, o sigui, volia que estigués dins de l'any 2009, o sigui, treure'l al desembre. No va ser possible per al Nadal, per mil històries. Llavors ha tardat 2 mesos i mig, justos, més o menys, a sortir, 2 mesos i mig. Llavors es diu bicentenari més un arrel de que ja no formava part de l'any Pou, sinó que ja era el 2010. No, que estic molt content, estic content. A pesar de que com que he fet d'editor hi veig fallos, però bueno, tot és aprendre del que es fa, no?
Home, potser el que hauríem de destacar també són els mèrits.
Sí, volia preguntar-te si aquesta és la primera vegada que fas una cosa d'aquestes o ja amb alguna altra vegada algun altre escriptor ho havies fet.
No ho havia fet en cap escriptor. El que sí he fet és algun dibuix i pintura sobre Kafka, concretament amb algun company, alguna sèrie. Però i també tinc pendent en Kafka per traslladar-lo al còmic. En publicació sí, en publicació em faig un fanzine, llavors m'encarrego de l'anatomia del còmic que s'edita aquí a Sant Celoni, que ho paga l'Ajuntament, i llavors doncs m'estic embrancant una mica en aquest món, però potser és amateur, però bueno, intentant fer-ho el millor possible.
Bé, doncs Xavier, et comprometem aquí davant del micròfon que quan tinguis llest algun altre aspecte relacionat amb algun escriptor, una reinterpretació plàstica de l'obra d'algun escriptor, vulguis venir aquí a presentar-nos allò que tiris endavant, tant si és un projecte en format revista com un altre tipus de projecte, sempre tingui una distribució prou àmplia, eh?
Oh, i tant, ho faré. Quan fem alguna exposició ja us avisaré.
Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Hola, bona nit.
Hola, com va tot? Avui ens vols parlar d'un crim imperfecte. És que no hi ha crims perfectes? Tots els crims són imperfectes?
Tots ho són.
Sempre recordeu això, eh? Us acabaran pescant si cometeu un crim.
Aquell que tingui ganes de cometre un crim aquesta mateixa nit, doncs que se n'estigui, perquè tots són imperfectes. I a més hi ha diverses pel·lícules també ens ho han demostrat i això no, hi ha coses que no s'han de fer, Jordi. Bueno, a veure, abans de que em diguis que tens un so digital, et diré que ja sé per què, perquè jo vaig canviar la companyia telefònica i la companyia telefònica que tinc ara, doncs, opera amb telefonia mòbil. Malgrat que vosaltres truqueu un fixo i pagaré, o sigui, no pagareu res perquè teniu tarifa plana, igualment és un xip de mòbil. Vale? Però no hi ha problema, no es tallarà ni res. Aquell dia es va tallar segurament perquè es devia acabar la bateria d'un telèfon. que avui pots estar tranquil, Jordi.
I aquells tits que se sentien també ja no els sentirem.
Ah, espera, espera.
Això no ho sé.
Això no ho sabem, perquè al cap d'una estona sempre han aparegut fins ara.
Sí. Pot
ser un tema misteriós.
Bueno, aviam, després m'ho dieu.
Anem a parlar de la...
Anem a parlar de la novel·la. Carme... Perdó, de la Teresa. De la Carme.
Teresa Solana.
De la Teresa Solana, sí. A veure, la Teresa Solana és una dona jove, va néixer als 62, és llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona i també va fer filologia clàssica. Aviam, això per què us ho explico? Bé, a part de perquè com a nivell de cultureta doncs no està de més saber-ho, a veure, clar, té una peculiar forma d'estils, una forma doncs molt culta, alhora que molt hilarant. I ara us explico per què. Ella, com que és jove, tampoc ha tingut temps de fer aquí un gran currículum, però Déu-n'hi-do, ella ha sigut, fet de traductora, va dirigir-la molt de dins la casa del traductor en un lloc que es diu Tarazona, que no queda massa lluny d'aquí, i d'aquí de Catalunya, vull dir, ella ha fet articles i assajos, però tampoc ha tingut massa interès en publicar, però allà on sí ha tingut interès en publicar és en la novel·la negra, però no una novel·la, no us imagineu una novel·la negra d'aquella de misteri de iai i amb l'ai al cor i tot això, res, és una cosa, és molt subtil, molt irònica, i entra també, jo diria que quasi totes les novel·les que ella ha fet així, quasi totes, vull dir que són 3 o 4, amb molta crítica, ¿vale? Jo la vaig descobrir fa temps amb una altra novel·la que era més recent que aquesta que us parlaré ara, que passa que aquesta jo no la tenia, la del crim imperfecte, i me la van regalar, perquè per això no us podré dir el preu, me la van regalar la setmana passada perquè vaig estar un parell de dies amb aquestes grips d'estómac que et tenen al llit i estava bastant avorrida, i em van dir té, i la veritat és que em tenc ganes de tornar a tenir una grip d'estómac i que me'n tornin a regalar un. La trama és a la Barcelona actual. No ens remuntem al principi de segle passat ni res de tot això, com a vegades, i és una Barcelona normal i corrent, la que tots vosaltres coneixeu, la que segurament tots els oients coneixen, una Barcelona dinàmica, moguda, i els personatges són dos germans bessons que no s'assemblen, però de res, i que tenen unes perspectives de la vida i unes visions de les coses molt diferents. I bé, ells, per casualitat, clar, tots es dediquen a coses diferents, per casualitat, un d'ells, doncs, li va parar un misteri, que és averiguar una sèrie d'informacions sobre un quadre pintat a l'oli de la dona d'un candidat a la presidència de la Generalitat, i, un tal Lluís Font. I bé, doncs, aquesta investigació sobre aquest oli ens porta a tota una trama super enrevessada, però alhora, de vegades havies de tirar pàgines enrere per saber qui era qui i què feia, també us ho haig de dir. S'ha de seguir el fil molt, vull dir, has d'estar concentrat. I, tot això passa poc abans de Nadal. Com us he dit, abans eren germans, després hi ha com una mena de menció de com passen aquests dos germans les festes nadalenques, que també és prou divertida. I bé, tot plegat de cop i volta es complica quan han de resoldre un assassinat de forma amateur, perquè ells tampoc són detectius, són cadascú de la seva vida i ho fan de forma amateur. Són uns detectius un pèl, com us ho diria jo? No, grulles no és la paraula, barruers potser és la paraula, i són bastant incompetents, com us podeu imaginar. El detectiu amateur són bastant incompetents. I acaba, total, és una novel·la doncs, divertidíssima i és molt fresca, és molt fàcil de llegir, és molt lleugera. I és com una comèdia. Més que una novel·la negra, és com una comèdia de detectius o una comèdia negra, si aquest gènere existeix. Penseu que els germans, malgrat que són bessons, són totalment diferents l'un de l'altre, i clar, hi ha moltes situacions de molt humor i que et petes de la risa. I en tot cas, el final també és un final... és esperat, però no deixa de tenir el seu intríngulis. És una novel·la intel·ligent, ara que la gent no es confongui, perquè jo dic que és divertida i que és d'humor, és una novel·la, com us deia abans, força intel·ligent, vull dir, hi ha molta crítica, sobretot social, perquè surten famílies així de la zona alta de Barcelona, famílies bé, però són, estan super satiritzades i bueno, no podem parlar d'estereotips ni de prejudicis, però déu-n'hi-do el que carrega, déu-n'hi-do. Jo la recomano, sobretot, la recomano de llegir d'un tirón. Ara, com que és possible que això, bueno, ja sabeu que la gent avui dia, si d'algú no té temps, doncs quan la tornin a agafar els hi passarà el mateix que m'ha passat a mi, i és que t'has d'anar un parell o tres de pàgines enrere per resituar-te. Tot i així no és una novel·la complicada, tampoc vull confondre ningú, vull dir, és només per situar-te, per ubicar els personatges.
Molt bé, Elena.
I bueno, jo estic encantada amb aquesta novel·la. I l'altra que vaig... O sigui, jo havia llegit abans el llibre, o sigui, una altra novel·la que també sortien aquests dos germans, però era posterior. I ara, doncs, he tingut l'oportunitat de llegir aquesta, que data de l'any 2006, i la veritat és que no m'ha decebut, Jo ja sabia, quan la vaig llegir ja sabia a què anava, diguem.
Fantàstic.
Era una aposta segura.
Molt bé, Elena.
I bé, la setmana vinent, el Dia de la Dona.
Sí. Farem un monogràfic d'aquest tema.
Ens prepararàs alguna cosa per aquest dia?
Home, i tant. I amb molta il·lusió la prepararé.
Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, Elena. Una abraçada.
Igualment.
La setmana vinent.
Una setmana.
A reveure.
A reveure. Fins aviat.
El noticiari.
Bé, amigues, avui a Lleida ha començat el Festival de Poesia Malta, que, de fet, enguany és la cinquena convocatòria, és la cinquena vegada que es fa, el cinquè any que es fa aquest Festival Internacional de Poesia de Lleida. I, de fet, avui s'ha iniciat aquest certamen, aquest festival, amb tota una sèrie d'actes commemoratius del centenari del naixement del poeta Màrius Torres, perquè resulta que Màrius Torres va néixer l'any 1910 i, per tant, enguany és el centenari del naixement. S'ha fet, doncs, una lectura oberta de l'obra del poeta a la plaça de la Paeria, que ha durat fins a les 7 del vespre, i aquest festival s'acabarà el dia 5 de març, o sigui, durarà des d'avui, dia 1, fins al dia 5 de març, i hi haurà un munt de participants, Sam Abrams, Josep Lluís Aguiló, Rosa Font, Feliu Formosa, o sigui que ja veieu que hi ha un gran ventall d'actes a propòsit d'aquest Festival de Poesia de Lleida.
Bé, el segon aspecte que volíem comentar avui és que Islàndia és un refugi del periodisme d'investigació. L'organització Reporters Sense Fronteres té la funció primordial de denunciar els impediments, pressions i agressions que pateixen els periodistes a l'hora d'exercir la seva professió. El blog Global Voice, a través de la iniciativa 30 Voice, segueix de prop les causes de persecució governamental contra els blocaires per motius de llibertat d'expressió. I el Pen Club té programes específics per ajudar els escriptors i periodistes perseguits al seu país. Pensant en tots aquests casos, i també en els judicis que de tant en tant s'obren contra periodistes i mitjans per no revelar les fonts, la parlamentària islandesa Brigitta Jónsdóttir i alguns col·legues seus van optar per fer-hi alguna cosa. Aquells pensaments s'han materialitzat a la iniciativa islandesa per als mitjans de comunicació moderns, una proposta de llei que va entrar al Parlament d'Islàndia i que es demana que el govern adopti lleis que protegeixin els periodistes en la seva tasca informativa. Ras i curt, la iniciativa vol convertir Islàndia en el primer refugi per al periodisme d'investigació, que garanteixi l'anonimat de les fonts i la llibertat d'expressió i el protegeixi de la persecució. A grans trets és aplicar el model dels paradisos fiscals en l'àmbit de la llibertat d'expressió.
Bé, i aprofitant que hem tingut avui aquí en Xavier Planes, doncs recordar que aquest número únic dedicat al bicentenari del naixement d'Edgar Allan Poe, bicentenari més 1, perquè ha aparegut finalment el 2010, que es distribueix, que està datat a Sant Celoni, gener de 2010, conté, doncs, la interpretació per part de 27 artistes de la figura de l'escriptor, i es troba un preu de 5 euros en moltes de les llibreries o llibreries papereries de Sant Celoni. Bé, doncs la frase d'avui l'agafarem de La Claxon i el Camí, un llibre de contingut avantguardista del poeta de l'Ametlla del Vallès, Carles Sindreu, publicat als anys 30, si no recordo malament, i que diu una cosa així com: nits de cel blau tibant, cada estel un impacte per on es filtra la llum interior del cel. I amb aquesta frase de contingut poètic acabem el programa d'avui. Ens acomiadem, doncs, de vosaltres i us esperem aquí el proper dilluns, i si no, el proper dimecres, que podeu tornar a sentir repetida l'edició d'avui del Tirant de Llibres.
Recordeu que la setmana vinent hi ha el monogràfic sobre literatura de dones a propòsit del 8 de març i, evidentment, aquesta secció que ha quedat penjada avui, la secció d'un tastet de poesia amb el llibre de Foix.
I també recordeu que estem al Facebook i tenim un correu electrònic que és tirantdellibres@josoc.cat, i també hi ha un telèfon que no el feu saber gaire, però qui és? És el 93-864-1221, que un dia ens agradaria que ens truquéssiu i ens diguéssiu què us sembla el programa. Per tant, doncs, ens acomiadem d'aquí fins la setmana que ve. Que tingueu molt bona setmana.
Bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.